que és qui organitza i pauta les oposicions.
I pel que fa al temps, dia assolellat, tot i que creixeran alguns núvols i descarregaran amb ruixats cap als punts del Pirineu i també cap al massís del Port. I fins aquí les notícies en xarxa.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
La Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà proclama que l'home és alhora criatura i modelador del medi que li proporciona suport físic i li dona l'oportunitat de créixer intel·lectualment, moral, social i espiritual. En la llarga i tortuosa evolució de la raça humana sobre aquest planeta, s'ha arribat a un punt en el qual, amb la ràpida acceleració de la ciència i la tecnologia, l'home té el poder de transformar el seu medi d'innombrables formes i a una escala sense precedents. Amb dos aspectes del medi humà, el natural i el fet per l'home, són essencials per al seu benestar i per poder gaudir dels drets humans bàsics i el mateix dret a la vida. Som Terra. 90 dies per canviar el món.
Som Terra, amb Billy García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Vivim en un moment de transició, una transició que s'ha fet més patent arran de la pandèmia. La Covid-19 ha generat una crisi sense precedents a tot el món que ha posat en evidència les debilitats i les contradiccions dels nostres sistemes econòmics i socials. Ens hem tornat més digitals i el món laboral ha canviat. Hem esdevingut més resilients com a societat i com a éssers individuals. Hem redescobert els nostres entorns i hem après a estimar encara més la natura. Hem constatat la realitat del canvi climàtic, el despoblament d'algunes àrees rurals, mentre que les ciutats hem verificat que cal que siguin més sostenibles i més amables. Abans de la Covid, el món ja s'enfrontava al repte de desenvolupar un model econòmic capaç de cobrir una demanda cada cop més gran d'aliments, aigua, materials i energia per part d'una població creixent i que al seu torn pogués contribuir a mitigar la crisi climàtica. Ara tenim el repte d'assolir els objectius de desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030, el Pacte Verd, el Green Deal de la Unió Europea, per a fer un món on s'hi visqui millor, o potser un món on es pugui viure en un futur i prou. Quins són els reptes? Avui, aquest primer programa dedicat a la transició, parlem amb el Francesc Reguán, president de la Comissió Econòmica Alimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre de la Comissió de Catalunya del Next Generation. També posem la mirada en la comunitat de regants del Canal d'Urgell, que estan treballant per modernitzar el rec i recuperar ambientalment 325 quilòmetres de camins que circulen al voltant dels canals d'Urgell per convertir-los en una de les vies verdes més llargues d'Europa, a través del Next Generation d'una banda i del PECT AgroBioFood de l'altra, que, coordinat per la Diputació de Lleida, té com objectiu innovar en la producció d'aliments, lluitar contra el canvi climàtic i contra la manca de relleu generacional al territori. Parlarem amb l'Amadeu Ros, que és el president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell. I a la secció del residu al recurs, fem activisme individual i col·lectiu amb el Joan Ibars, ambientòleg, especialista en gestió de residus. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Transformar l'agroalimentació i la bioeconomia catalanes? Segons el Francesc Reguán, president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre de la Comissió Catalunya Next Generation, el sector agroalimentari té un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic, ja que pot evitar moltes emissions de gasos contaminants i aportar solucions sostenibles. L'agroalimentació catalana és el primer sector manufacturer i el tercer exportador de Catalunya. L'alimentació representa una quarta part de la nostra economia. És un sector anticíclic que ha aguantat immutable la greu crisi de 2008 i que està aguantant la crisi actual. Segons Reguán, és el pilar més sòlid i estratègic de la nostra economia. D'aquest sector, en positiu o en negatiu, en depèn la nostra alimentació, bona part de la gestió i la qualitat de l'aigua, la qualitat dels nostres sòls, part de les energies renovables, l'equilibri territorial, la defensa dels nostres boscos, la defensa de la biodiversitat i del nostre paisatge. Francesc Reguant, director de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes, també membre del CONEC, que és el grup que selecciona els projectes del Next Generation, i també un dels poquíssims experts que hi ha ara a la Generalitat, més concretament expert en agroalimentació en el context del Next Generation. Benvingut, què tal, com va tot plegat?
Molt bé, bon dia, i agraït de poder parlar amb vosaltres i de poder explicar els temes aquests.
Deixi'm dir-li que, a l'inrevés, és un plaer escoltar-lo sempre, aprenem moltes coses amb vostè. Avui voldríem aclarir, primer, doncs això, quin és el paper de l'agroalimentació, quins projectes hi ha de futur en el context del Next Generation, i li volíem demanar, doncs, per entendre cap a on hem d'anar, que ens faci una breu radiografia del present, no? On som per saber cap a on hem d'anar en el futur de l'agroalimentació i en el context del Next Generation?
Bueno, ja dic, la pregunta és molt àmplia. Miraré de centrar el tema d'alguna manera per parts. En primer lloc, què és el Next Generation? El Next Generation és, davant de la gran crisi que ha suposat i suposarà el Covid, en el sentit de les destrosses que haurà fet, que les haurem de recuperar, la Unió Europea ha pres una decisió molt diferent de tal com va actuar amb la crisi del 2008. O sigui, en aquest cas, s'ha abocat, diguem-ne, a una política keynesiana d'abocar diners, i precisament diu Next Generation, vol dir crear crèdit, és a dir, per evitar, tot i això és difícil, però tant d'intentar evitar la inflació, fer-ho tot amb crèdit, no? Llavors, ha fet un crèdit per les noves generacions. I se'ls està dient a les noves generacions, diu, mira, us deixem aquest paquet, però us deixem un país en condicions. Aquest seria una mica la filosofia. Però, darrere de la filosofia, venen els fondos. I aquests fondos són fondos molt importants. És com un plan Marshall, diguem-ne, però actual, perquè el que hem viscut és quasi com una guerra, no? Hi han hagut morts, però hi ha hagut destrossa de l'economia, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha una gran aportació de fons. Què és el que ha fet la Unió Europea? Diu que cada país presenti uns programes. Aquests programes ja els ha presentat a Espanya, se li han acceptat, i ara ve la gestió de tot això. A l'Estat aquest tema l'ha centralitzat molt. Avui precisament estan parlant amb Pere Aragonès i Pedro Sánchez, i una de les coses que es parlaran és de com se'ns deixa gestionar a nosaltres part d'aquests fons, la part que ens correspondria. Però llavors, aquests fons, ja dic que de moment és l'Estat el que ho ha marcat, aquests fons tenen dues portes, per dir-ho d'una manera. Una, que ja gestiona directament l'Estat, el qual no vol dir que no reculli les propostes de les comunitats autònomes, que ja se li han fet, però és per grans projectes. O sigui, uns projectes que han de tenir han d'estar per sobre els 40 milions d'euros, i en aquest cas són projectes que, per exemple, aquí n'hi ha una proposta que és per transformar, per generar hidrogen en la petroquímica de Tarragona. Vull dir, hi ha un altre gran projecte que està vinculat a la SEAT, amb l'aposta pel vehicle elèctric. És a dir, aquests són... O sigui, aquí hi ha una de les portes és projectes que transformen, per exemple, transformen la nostra manera de circular, és a dir, de passar del cotxe. És clar, això és una gran despesa, una gran inversió i tal. Dins d'aquests grans projectes, des de precisament de la feina del CONEX, n'hem proposat en el camp de l'agroalimentació, n'hem proposat quatre. Ara explicaré aquests quatre, però de totes maneres, paral·lelament amb això, aquests serien els grans projectes i les grans orientacions, però que part dels projectes es poden desglosar en trossos, eh? Uh-huh. És el que ara farem. Però, a més, hi haurà una segona porta, que per mi serà la més important, que s'obriran una sèrie de línies de suport, de línies d'ajut, a les persones, no, perdona, a les empreses que presentin propostes en determinats objectius. I com que, per tant, tenim els grans projectes dels que ara parlaré a nivell agroalimentari i les portes aquestes perquè s'hi presentin les empreses. D'aquesta segona porta, ja avui exactament, sent més clar, el dia 1 de juliol immediatament el Ministeri d'Agricultura ha presentat 4 projectes perquè s'hi puguin presentar propostes a les diferents empreses. Els dicto, eh? Un és el programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de subproductes i dejeccions en ramaderia. O sigui, tot el tema dels purins, eh? O sigui, gestió de subproductes i dejeccions en ramaderia. Aquest és un d'aquestes línies d'ajuts que, per tant, les nostres granges, els nostres integradors s'hi podran presentar. Un altre, el segon, és transformació integral i modernització dels hivernacles. És una aposta pels sistemes de reg avançats, per la fertilització, per l'agricultura de precisió, però en hivernacle, o sigui, per conreus molt intensius. El tercer, és cert que està ara sobre la taula, El tercer és un programa d'inversions en eficiència energètica i energies renovables en biogàs i biomassa agrícola. És a dir, és una altra línia de reforç al que és de les dejeccions. És a dir, les granges, a més d'abocar dejeccions al camp o tal i qual, els sobrants o els excedents els ha de poder portar en un lloc que es puguin ser tractats de forma bioeconòmica. És a dir, de forma de tal manera que d'allà en surtin altres productes i, en tot cas, mirar d'utilitzar al màxim tots aquests residus que ara no anaven enlloc, doncs que a partir d'ara, a partir de processos diferents, es puguin obtenir biogàs i es puguin obtenir biomaterials de molt tipus. El quart programa és l'agricultura de precisió i tecnologia en el sector ramader. O sigui, crear una ramaderia, de precisió. Una ramaderia que creï poques dejeccions, que creï poc impuls. Per exemple, aquí què hi pot anar? Doncs hi pot anar cobrir les basses. Aquest tema és molt important. Cobrir les basses vol dir eliminar, evitar l'emissió de metà durant el procés de la vida dels animals. O sigui, abans els purins i les dejeccions, abans de llançar-les al camp o utilitzar-les en una planta de biogàs, abans d'això, són uns grans emissors de metà. Aquells purins. Per tant, això s'ha de tapar i o cremar o utilitzar, és a dir, o utilitzar el gas i cremar-lo a uns forns, però o cremar-lo a la granja. Si cremem el metà, no hi ha efecte hivernacle. Si el metà aquest es converteix en CO2, però el CO2 no, perquè el CO2 que s'està emetent és un CO2 que prèviament és un carboni que prèviament ha recollit l'animal. O sigui, l'animal l'ha recollit, per tant, l'ha extret de l'atmosfera. Aquests serien els 4 projectes que estan avui sobre la taula en la línia aquesta, diguem-ne,
de la porta gran, eh?
Aquesta seria la porta petita.
Aquesta, clar.
La porta perquè perquè s'hi pugui presentar qui sigui. La porta gran és la SEAT.
La SEAT i l'hidrogen de la petroquímica.
Sí, per exemple, són exemples i altres. Ara bé, nosaltres vam presentar 4 projectes amb vocació de grans projectes dins de l'agroalimentació. De fet, s'assemblen bastant els que acabo de citar des del Ministeri.
Francesc Reguània, per acabar, hi ha dues paraules que sembla que han vingut per quedar-se. Una és, com molt bé explicava, resiliència, i l'altra és la transformació. Estem transformant-ho tot, no? Què passa, què pot passar si mirem cap a una altra banda i no fem aquest pas cap a la transformació, en l'àmbit que sigui, en l'àmbit de l'agroalimentació, transformació ecològica, energètica, social? Què pot passar si no aprofitem també aquests ajuts del Next Generation?
Bueno, si no aprofitem, simplement és que som estúpids. Vull dir, això, però al marge de la... Segur que no serem estúpids, però ja que m'ho dius, ho dic amb abstracte, no? Però què passarà si no fem res? No hi ha... Suposem que els fons estan destinats a fer aquesta transformació. Què passaria si no ho féssim o ho féssim malament? O, home, el món està davant d'una crisi, una crisi molt important. O sigui, està davant de la crisi del canvi climàtic. No hem vist res, però cada vegada... Bueno, no hem vist res, hem començat a veure, però vull dir, cada vegada aquest tema es va intensificant i estem arribant tard. Per tant, és molt important canviar la nostra forma de produir. I ja dic, estem arribant tard. Haurem de fer canvis molt més importants que els que ara estan avui sobre la taula. Però, per tant, no podem perdre un moment en aquesta direcció. I no estic convençut de que estiguem fent tot el possible en aquesta direcció. Inclús de vegades ens equivoquem. Com que els persones conscients tenen por davant d'aquest fenomen, i la reacció sol ser una reacció defensiva. Doncs tirem enrere. No, tirant enrere no solucionarem. Perquè un dels punts crítics serà l'alimentació. Si no aconseguim produir més sense contaminar, i en canvi la nostra reacció és dir, bueno, doncs, si l'agricultura contamina, doncs menys agricultura. Aquí ens equivocaríem perquè aniríem a una crisi alimentària que anem tenint símptomes de que cada vegada hi ha més tensió en aquest aspecte.
Doncs, Francesc Reguant, estem fent les primeres passes. Bueno, de fet, ja veníem caminant, no? Està clar, però ara hem de fer les passes en una direcció molt concreta. Li agraïm moltíssim una vegada més que hagi estat amb nosaltres. Continuarem parlant perquè tot just això acaba de començar. Avui volíem entendre una mica el paradigma del Next Generation i de com està la situació de l'agroalimentació, i ho hem fet amb vostè, director de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes, membre del CONEC, un dels experts en agroalimentació de la Generalitat en aquests Next Generation, i podríem continuar parlant, autor de molts llibres, etc. Li agraïm molt el seu temps i que ens l'hagi donat. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Els canals d'Urgell són una infraestructura hidràulica que constitueix la superfície més gran de Catalunya regada artificialment. Es tracta d'una xarxa de 325 quilòmetres de canals, 75.000 hectàrees de regadiu, abasteix una població de 120.000 habitants, repartits en 5 comarques, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Segrià. La Comunitat General dels Regants del Canal d'Urgell lidera l'operació Regadiu Ecosistèmic dins del PECT AgroBioFood,
un projecte pilot per a la creació d'una infraestructura ecològica vinculada a la modernització dels canals d'Urgell que propiciï una optimització en el transport de l'aigua, la conservació de la biodiversitat, la preservació del paisatge i la generació de recorreguts i rutes d'interès per a la promoció del territori. D'altra banda, també s'està traçant un pla de modernització del canal amb energia fotovoltaica, la incorporació de la tecnologia 5G i l'aposta paral·lela de crear la via verda més llarga d'Europa, recuperant ambientalment els 325 quilòmetres de camins que circulen al voltant dels canals d'Urgell. Amadeu Ros, president dels canals d'Urgell, molt benvingut. Què tal, com va tot plegat?
Bueno, bé, sempre molta feina, ja que hem iniciat el gran projecte de modernització dels canals i tot això requereix pues, bueno, molta més feina que no pas no fer res. No?
I tant, molta més feina, molta energia, moltes ganes, no?, de mirar futur, d'alguna manera, també, no, Amadeu?
Correcte.
Doncs, de vegades, el que necessitem per mirar futur és fer un repàs d'on venim. I m'agradaria que em posés en context, abans de parlar-nos de tot aquest procés de modernització, del Next Generation, dels PECT, en els quals també hi és el canal d'Urgell, que m'expliqués fes un breu resum de la història dels canals d'Urgell, perquè això es remunta a mitjans del segle XIX.
Exacte, avui, bueno, aquest any me sembla que fa 160 anys de regar les primeres finques del canal d'Urgell, no? Un gran projecte que al segle XIX va fer una de les infraestructures que té el canal més importants que existien a Europa, vull dir el túnel de Montclar, el pont de ferro de Gramunt, inclús que després se va fer la Torre Eiffel, el mateix protagonista de la Torre Eiffel, és els que havien ideat primer el pont de ferro de Gramunt, on el canal tenia que travessar el riu, sí o no. Uh-huh. I bueno, se va construir, com ara dic, va estar més d'un segle fent-se, no? El túnel de Montclar de 5 quilòmetres, i les grans infraestructures que tenia eren el túnel de Montclar, el pont de ferro i el terraplè de Castellserà, on el canal tenia que travessar una lladera. Bueno, i a partir d'aquí es va convertir el canal d'Urgell, pues, amb els seus 325 quilòmetres de canals, en un gran projecte. És un gran projecte de país, ho va seguir al seu moment i ara ho tornarà a seguir 160 anys després, no? Donem aigua a 120 poblacions, subministrem aigua a 1.800 granges aproximadament, subministrem aigua 380 indústries i subministrem aigua, pues, a tots els pagesos de la zona de Gapra, més seu 75.000 hectàrees.
Déu-n'hi-do, totes les xifres impressionen juntes. Però no es quedeu aquí. Vosaltres, com dèiem, Amadeu, voleu mirar futur. De fet, ja ho esteu fent, i esteu fent tot un procés de modernització alhora, no?, que voleu fer-ho d'una forma, doncs, amable amb la naturalesa, amb aquesta recuperació mediambiental que voleu fer també a través d'aquest projecte de modernització. Quina seria la situació actual, no? Com està ara el canal, els canals d'Urgell, i cap a on voleu anar?
Bueno, ara reguem tots a manta, vull dir, això ja no és sostenible al segle XXI, no? Requereix, pues, modernitzar tot el canal, però d'una manera sostenible, no? Vull dir, hem ideat els tècnics d'infraestructura juntament amb els del canal, han ideat tota la zona regable per poder regar tota pressió natural, o sigui, siguem el canal més sostenible del món, sense cost energètic. Només hi ha una part que necessita d'ajuda, però que avui serà amb energia fotovoltaica a través d'alguns embassaments, pues, laterals, per poder seguir tota pressió natural, no? I això m'ha acompanyat, perquè si teníem informació de que amb aquestes 325 quilòmetres de canals, pues, fer una via verda entorn de tots els canals, replantant tots els arbres, perquè tenim el canal principal que al seu temps se va anar a arrencar tota l'arbrada, i fer una via verda comunicada entre les 5 comarques per al costat dels canals, no? Amb la seva plantació d'arbres, amb la recuperació de les 65 les elles que tenim dels antics canalers, dels vigilants de banc, que conjuntament amb cada ajuntament on estan situades compleixin un aspecte social i cultural, no? Perquè havíem de fer aquest projecte, havíem d'oferir aquesta història mediambiental, doncs, bueno, perquè sigués més agradable i més fàcil d'aconseguir fons. Uh-huh. Aquest projecte està presentat al govern de Madrid, té un cost de 1.400 milions d'euros entre la modernització i tota l'adequació ambiental de tot, i estem esperant, vull dir, que en els propers mesos pues, sigui passat a la Comissió Europea perquè conjuntament amb el govern de la Generalitat pues, puguem portar a terme tota aquesta infraestructura. Uh-huh. El govern de la Generalitat hi aposta totalment i, bueno, i si vols t'explico alguna cosa més.
Sí, sisplau.
El que pot representar.
I tant. De tota manera, sí, expliqui-m'ho, però també volia recuperar una mica que per a molta gent que vivim a rural ja els canals ja són una via, no? Per fer, pues, fer senderisme, per passejar, perquè està molt a prop dels pobles, perquè la vista és bonica, perquè si està fresquet. Però vosaltres sí. Heu fet un pas més enllà, recuperant tot aquest arbrat i fent aquesta via que comunicaria aquestes quatre o cinc comarques?
Cinc comarques,
d'acord.
Urgell, Pla d'Urgell, Nogueres, Segrià i... I les Garrigues.
Sí que m'agradaria saber més coses, deia.
Sí.
Però també hi ha, paral·lelament a aquest procés de modernització, què passa pel 5G?
Bueno, no, que a part de tot, pues, bueno, vam fer com volíem que fos, no?, un conveni amb l'IRTA per tota l'ajuda, vull dir, amb la nova tecnologia i amb tot. I coincideix que des del mes d'abril... Mira, dijous sé que estem al centre de l'IRTA aquí a Mollerussa. S'ha aplicat la tecnologia 5G en unes finques de regadiu de la zona navegable, unes proves juntament amb l'Agència Espacial Europea i també, bueno, avions francesos de l'agència relacionats amb això, sobrevolen cada 15 dies aquest espai, no? Perquè així és amb aquesta tecnologia que fotografien els cultius, se coneix més a la perfecció l'estat hídric d'aquestes plantes, no?
Uh-huh.
A partir de dijous podré explicar alguna cosa més, perquè assistim allà a tot el que s'ha fet fins ara. Bueno, aquest és el futur, no?, d'estalviar l'aigua, és la modernització, i aplicant la màxima tecnologia encara se'n pot estalviar més, no?
I és interessantíssim, això. S'està fent ara, no?, aquests avions?
Sí, en aquests moments és una prova pilot que està fent ara, que... Uh-huh. És l'IRTA que ha aconseguit les subvencions per portar-ho a terme i vam firmar un conveni amb ells també per tot el que... per d'altres coses també, no? Perquè la modernització comportarà un canvi de cultius, no? Perquè no hi ha il·lusió al territori, la propietat dels canals, la zona dels canals d'Urgell, el promig no arriba a les 3 hectàrees, està molt repartit. I es necessita pues, buscar cultius on la gent se pugui incorporar més al territori, no l'abandoni i es pugui guanyar la vida.
Li volia preguntar
això també... creiem que és possible.
Esperem que ho sigui, perquè si no, s'ha d'anar cap aquí.
Obligat.
Aquests avions que volaran molt baix, no?, i que agafaran tot de mostres, són avions que estan vinculats amb la NASA...
amb l'Agència Espacial Europea.
Amb l'Agència Espacial Europea, d'acord.
Se podré explicar més coses a partir del dijous.
Dijous de la setmana vinent. Tornarem a parlar, llavors, Amadeu, perquè ens quedem amb moltes ganes de saber com ha anat aquest projecte
pioner. Que ens ensenyaran tot el que hem fet fins ara.
D'acord. Acabem d'explicar que totes aquestes ajudes de modernització, aquests 1.420 milions per fer tota aquesta modernització i també aquesta llarguíssima via verda, es presentarà com un Next Generation, i m'estava explicant que tot això provocarà també molts canvis, i ens hem quedat aquí. Quins seran aquests nous canvis? Què és el que voldríeu, Amadeu Ros?
Bueno, com he dit abans, o sigui, dius... molta gent jove ha abandonat agricultura perquè pues, bueno, necessitem, durant tot aquest període de temps, hem estat relacionats amb tota la indústria que opera a la zona de Gafra del Canal d'Urgell, no? Perquè la propietat està molt repartida, ells necessiten nous cultius per fer, i la indústria agroalimentària està disposada a crear noves indústries, digue-li el que vulguis, digue-li de pèsols per consum humà, digue-li de tomata per conserva, digue-li el que sigui, no? Perquè no tenim cap més sortida, no és una zona de la propietat, no és de, no hi ha latifundis als canals d'Urgell, i creiem que aquesta és la via, no? I la indústria ja està disposada a fer aquest canvi. Paral·lelament amb això, sé que el que sí estem aplicant, vull dir, per exemple, que és una realitat ja aquest setembre, que hem col·laborat, col·laborem amb la Diputació conjuntament, bueno, ha de fer un projecte que es diu Agrobiofood, exacte, així, que és de on fem ja, arreglem un tram d'un canal i ho adequem ambientalment del que seria una mica el model, perquè és un dels canals que servirà més per regar, per preparar pues, el rec a pressió natural, no?, i la modernització. I som socis juntament amb diverses entitats més, amb un 1.100.000 euros, i sé que aquesta inversió la traiem a concurs el mes de setembre, que ve per poder aplicar aquesta obra, i l'adequació ambiental dels espais amb la plantació d'arbres, pues, ja que abans d'aquest hivern.
O sigui, que tenim per una banda aquest Next Generation, no? aquest fons d'ajuts a la Unió Europea a través de l'estat espanyol.
Bueno,
a través
això ens ho han de provar encara, eh? Sí. Estan presentant.
I tant, però esperem, creuem els dits. Si el projecte val la pena, realment és un projecte molt de transformació, molt modern. I d'altra banda teniu aquest altre PECT, no?, amb la Diputació de Lleida i altres persones, o altres entitats, millor dit, com l'Ajuntament de Belloc, la Federació de Cooperatives Agràries, l'IRTA, i també ARCA, que és l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, i evidentment la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell. Això és el PECT. Com molt bé deia, Agrobiofood.
Agrobiofood, correcte.
I aquest seria un altre diguéssim, dels objectius, no?, que teniu al canal. Tot té una mica a veure, però és diferent.
Sí, tot és preparar, tot ajuda, vull dir, o sigui, és la col·laboració que la Diputació té amb la comunitat general i en tot el territori, no?, perquè també, doncs, té totalment per aquesta modernització, perquè la modernització dels canals d'Urgell és un projecte de país, no?, i us va més enllà d'una simple pel que representa, per una gran capital a la vora. Uh-huh. Catalunya només produeix el 40% del que es consumeix, per tant hi ha molt a fer encara. Vull dir, i aquest és el canvi que es prepara, i que tothom també, només dir-te que ha avalat aquest projecte pues, més de 100, entre 100 empreses i 100 institucions del territori, no?
Això també és molt important, no?, que el món privat i el món públic en aquest aspecte van de la mà, per tant vol dir que és d'interès general, no?, de les empreses i de les institucions.
Correcte. Sí, i el PEC és una petita cosa, vull dir, dius, per poder també, pues, per poder anar adequant el sistema, adelantar-nos, pues, per si se'ns aproven tots aquests fons europeus, pues necessitem aquesta obra del PEC, no?
Nosaltres el que volem explicar en aquesta sèrie de programes que farem, o que estem fent, de fet, ja al Som Terra, és explicar, doncs, això, que hi ha gent que ja està treballant, que ja està posant la mirada al futur, que ja l'està construint, de fet. Amadeu Ros, vostès són primer pioners, després m'imagino que estan moltes mirades posades en aquest projecte per saber com evolucionarà, etcètera, etcètera, i tercer, vull dir, aquí hi ha molta empenta, hi ha moltes ganes, sou molt valents.
Sí, ens haurem de fer valgue, tenim 20.000 rebuts, 20.000 regants, pues, o sigui, els governs tenen que apostar totalment i així es pensa que ho faran per aquesta modernització, però que comportaran.
D'acord.
Tenim aigua i, per tant, tenim que tornar a il·lusió al territori i que noves generacions es puguin guanyar la vida i no abandonin. I aquest és el camí, que entre tots batallarem. Tot el producte interior brut de Catalunya, avui està el sector agroindustrial, està operant a l'Urgell, a la zona regable d'Urgell, i ha avalat totalment aquest projecte, no?
Respecte al Pacte Agrobiofood Ponent,
sí.
Això té data de termini, s'ha d'acabar el desembre de 2022, no és allò ciència-ficció, eh? Això és curt termini, o mig termini, va, deixem-ho així.
Sí, sí, sé que nosaltres anem per fer aquesta obra, una vegada de llances, aquest hivern que ve, no? Ara els canals estan en funcionament, sempre se tanca el canal a finals de setembre, i a partir d'allí, pues, entre part del 2021 i primers del 2022, podrem fer aquesta obra.
I respecte a les ajudes del Next Generation, Europa les ha d'acceptar, però ja estan presentades, Amadeu?
No, penso que es desenvolupi a partir d'ara, no?
D'acord.
Durant aquest mes de juliol penso que es desenvoluparà els projectes aquests que triïn el govern de Madrid, juntament també amb les seves comunitats autònomes.
D'acord. Doncs, Amadeu Ros, enhorabona per, doncs, això, per aquesta valentia, per aquesta mirada de futur, per apostar per la transformació, no? Per no quedar-vos enrere. El que dèiem, ara toca treballar, pedalar i fer molta feina, no?
Sí, no tenim cap més sortida, que tirar-ho endavant d'aquesta manera i pressionant allà on convingui, i ja et dic. Tenim aigua i aquesta aigua, pues, hem d'aprofitar per fer tota classe d'aliments.
D'acord. Doncs ens quedem això, amb una entrevista que tornarem a fer, si li sembla, Amadeu Ros, per explicar-nos com ha anat, no? Aquesta activitat, aquesta investigació, millor dit, de l'IRTA, que sobrevolarà quins municipis de les Garrigues?
No, bueno, són municipis del Pla d'Urgell.
Del Pla d'Urgell, d'acord.
Són diverses finques, no són municipis, són unes finques determinades.
D'acord. Doncs,
ahir va haver a Bellvís i a Vilanova, més o menys Vilanova.
D'acord.
Dijous sabrem més exacte.
Amadeu Ros, president dels canals d'Urgell, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona feina.
Bueno, procurarem així, eh?
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg, especialista en gestió de residus. Benvingut. Què tal? Com va tot plegat?
Hola, Pili. Bon dia. Molt bé.
Molt bon dia. A veure, engeguem aquesta nova secció del residu al recurs, perquè el que volem primer és explicar com està la situació actual, no?, dels residus a Catalunya, i després també donar claus, eines, per a que reciclem millor. Avui parlarem sobre què, Joan?
Avui parlarem sobre... Bueno, avui és com el primer dia i és una introducció, per tant, parlarem de la problemàtica, que és la sobreproducció de residus.
Per tant, d'entrada, tenim una sobreproducció de residus, no? Això queda bastant palès.
Sí, sí. És evident que la sobreproducció de residus és un dels problemes ambientals més importants que afecta a la nostra societat a nivell global, a nivell mundial. Hem de pensar que només en el segle passat, si ens comparem des d'inicis del segle passat a ara, la generació de residus s'ha multiplicat per 10. O sigui, ha crescut exponencialment.
Quan et refereixes, perdona, al segle passat et refereixes a...
No, jo parlo des del 1900, no? Vull dir que des del 1900 al 2000, doncs la producció de residus va multiplicar per 10.
Per 10.
Sí. Uh-huh. Vale. Aleshores, això ha fet, com dèiem, que la generació de residus ha passat a ser un dels problemes ambientals més importants de la nostra societat, no? Vinculats a la humanitat, i bé, de les principals causes, si anem a les arrels, no? Les principals causes són, doncs, l'augment de la població, hem de pensar, doncs, això, que la població mundial també ha augmentat molt. O sigui, pensa que al 1900 érem 1,5 mil milions de persones i ara som 7,8 mil milions de persones. Vull dir, és que, clar, aquest augment de població fa que els impactes que causem sobre el planeta pues, es multipliquin, bueno, per exponencialment, no? Llavors, un és aquest, l'augment de població, i l'altre, la urbanització. És a dir, que cada vegada vivim més, o som més urbanites, vivim més a les ciutats i no al món rural, i això comporta un seguit de canvi d'hàbits que ens fa generar molts més residus, d'acord? Aleshores, dels principals impactes d'aquesta generació de residus, pues, són molt palesos, és que tots ens en podem donar compte, però sempre que anirem caminant pel medi natural és molt difícil que no ens trobem un residu mal llançat, no? Un residu que algú ha tirat. I clar, això, doncs, també tots hem vist fotos o imatges dels oceans, no? Plens de residus, d'aquest mars de contaminats. Pues, bueno, aquest és un dels principals impactes, que la contaminació sobre el medi. Ens trobem residus per tot arreu, i residus no sols als mars sinó també als espais naturals. Aleshores, les causes és el que hem dit, no? El creixement de la població i la urbanització. La urbanització què vol dir? Pues que cada vegada vivim més al món, hem passat més de viure un món rural a la ciutat. Pensa que per exemple al 1900, tornem al passat, el 30% de la població vivia als pobles. No, el 30% de la població vivia a les ciutats. Ara, en canvi, el 60% de la població viu a les ciutats. Això vol dir que, a part de tots els problemes socials, no, econòmics, de despoblament, doncs fa que el fet de viure a les ciutats ens desconnecte molt més de la natura, ens desconnecte dels productes frescos, no? I ens fa canviar els hàbits i ens fa generar molts més residus. Quins són aquests canvis d'hàbits que ens han fet generar molts més residus? Pues, per exemple, el que hem dit ara, no? Que ja no consumim tants productes frescos. Tot el que consumim, o la majoria del que consumim, està envasat, i una vegada, no envasat una vegada, no, sinó sobreenvasat. I aquest sobreenvasat a vegades, bueno, respon a una falsa sensació de que ens donem més seguretat aquell aliment perquè està més envasat, no? Seguretat alimentària, seguretat, bueno, de salut. Després també motius publicitaris. Moltes vegades hi ha molts productes que comprem i que estan sobreenvasats per cap altra raó, sinó perquè ocupin més espai a l'estanteria del supermercat, no? I com per exemple els cereals o les pastes de dents, que estan ficats amb aquells cartronets perquè es puguin apilar bé, o els cereals. Segur que tots hem tingut la sensació moltes vegades de quan obrim el cereal i traiem una bossa que realment ocupava la meitat d'aquella capsa. Doncs clar, totes aquestes raons han fet que amb aquest canvi d'hàbit han fet que la generació de residus per habitant cada vegada sigui més alta, i això lligat a que cada vegada som més habitants, doncs, bueno, ens porta amb això, amb aquest greu problema que és la sobreproducció de residus.
Joan Ibars, primer, estem a temps de revertir-ho?
Sí, estem a temps de revertir-ho, i és una mica el que volem parlar amb aquests propers programes, no? Per exemple, hi ha el canvi cap a una economia circular, és a dir, intentar pensar, no? Repensar la forma en què envasem, la forma en què consumim, per anar cap a no generar residus, o que aquests residus deixin de ser residus i, com el nom del programa diu, passin a ser recursos. Vale? I bé, és el que volíem comentar amb tots aquests programes, i avui sí que també m'agradaria, o sigui, en tots els programes m'agradaria parlar, no?, una mica d'un tema, i després portar-ho al cas local. Vale? I el cas local que volia comentar avui també és el tema dels abocadors comarcals i els abocadors municipals. Per què ho dic? Perquè moltes vegades com a ciutadans no ens adonem d'on va la nostra brossa, què se'n fa. És com
No es veu, està invisible, ja desapareix. Puf.
Sí, és com que ho tirem a un contenedor que sembla com un forat negre que s'engull i sí que sabem que va un camió i s'emporta, però no sabem on va. I molts d'aquests residus van a abocadors que els habitants dels pobles que viuen a prop sí que saben, no? Que existeixen aquests abocadors, però moltes vegades la resta de la societat no ho sabem perquè normalment s'intenta buscar llocs una mica aïllats o amb poca població, no? Que molesti a poca gent. I sí que m'agradaria comentar, doncs, per exemple, en el cas del Segrià, doncs tenim l'abocador de Montoliu. L'abocador de Montoliu està a Montoliu de Lleida, també molt a prop, i crec que és justícia comentar-ho, d'Alfés i Sunyer, no? Perquè una de les coses que passa amb els abocadors és que es col·loquen als límits dels termes municipals, no? I, per exemple, doncs aquest abocador de Montoliu està al límit del terme de Montoliu, els habitants de Montoliu tenen afectacions, però els de Sunyer i Alfés el tenen just davant, per exemple. I bueno, dic que amb aquest abocador hi entra anualment 60.000 tones de residus, que aquests residus provenen bàsicament de la ciutat de Lleida i de la comarca del Segrià, però Lleida ciutat és la que més n'aporta, i són residus que no es valoritzen. És a dir, són residus que arriben allí i l'únic que en fem és una muntanya. Vull dir, això a nivell de conceptual o a nivell de... No sé, si ho penses una mica, dius, hosti... és com un atràs, no? Com algo que sembla impossible de la nostra societat. O sigui, l'únic que fem amb allò és una muntanya de residus. I és, vull dir, arriba el camió allí, ho tiren i ho tapen. I ja està. I total, allí tenim una superfície que de 120.000 metres quadrats, és a dir, com 20 camps de futbol, i uns 30 metres d'alçada. Vull dir, per tant, és una muntanya considerable, molt gran, una muntanya que no hi era, i que l'únic futur que té allò és estar allí. Res més, vull dir, i clar, i si jo vaig treballar molts anys amb un abocador, concretament amb aquest, i és molt frustrant perquè veus que cada dia s'enterra paper, vidre, envasos, no? Coses que si es porten a altres llocs, a altres plantes, poden ser utilitzats com a matèries primeres per generar, bueno, i generen activitat econòmica, generen nous materials, generen nous productes, i ho estem enterrant. O sigui, crec que és una de les vergonyes, no?, d'aquesta societat, i que potser d'aquí milers d'anys, quan mos estudiïn, diran, però què feien aquesta gent d'enterrar els residus o d'enterrar això, que en veritat té un valor econòmic i un valor material. I mira, ja que estem aquí, pues comentar que hi ha alguns llocs que ja se n'estan adonant d'això i, per exemple, fan mineria de residus.
A quins llocs, això?
Bueno, per exemple, al nord d'Europa, a Bèlgica. Ja s'ha donat algun cas, i fins i tot aquí a Catalunya ja va haver, hi ha una planta, me sembla que és per allí al Bages, que s'ha fet una... No, al Solsonès. Bueno, no sé, ara no recordo, si vols un altre dia ho comentem, que s'ha fet una prova pilot també. I és a dir, què consisteix? En excavar les muntanyes
de brossa dels abocadors i treure
pues, els materials més amb més valor econòmic, tipus la ferralla.
Clar, perquè també hi ha ferralla, clar,
hi ha de tot. I ara segurament, bueno, si estudiéssim, no, com ha anat evolucionant, no? Si es pogués treure una columna, no, de tota la muntanya, podríem veure com ha anat evolucionant la gestió.
Els hàbits de consum,
sí,
també, no?
Els hàbits de consum i com ha evolucionat la gestió dels residus, no? I segurament ara, doncs, trobarem menys paper o menys vidre que fa uns anys que no hi havia recollida selectiva, no? Però igualment encara n'hi va molta. Hi va molt residu, hi va molt material que és valoritzable, i la reflexió que volia traslladar als oients és això, és que em sembla que això potser s'escoltarà
a tot Catalunya,
arreu, no? Pues que pensin una mica on van els seus residus, que ho busquin, on van la resta, no? El rebuig, i perquè ara mateix és com que ho estem amagant sota la catifa, i aquesta catifa algun dia estarà plena i potser ens tocarà ficar la catifa davant de casa, perquè al final, si no canviem els hàbits de reciclatge o de separació en origen, doncs aquestes muntanyes es van aplanant i l'espai no és infinit. Uh-huh. S'acaba i per tant, bueno, ho volia comentar perquè crec que és un problema que està a tot arreu.
I què és el que podríem fer nosaltres, no?, per evitar-ho? Quin és el consell que ens dones avui?
Bueno, avui, sí, sempre crec que està bé que acabem un programa una mica amb un consell de prevenció de residus, perquè el millor residu és el que no genera. Sí, uh-huh. Sí que parlarem de recollir...
Allò de reduir, no? Reutilitzar, reduir, sí. Reciclar. Primer reduir.
O fins i tot, sí, reduir o no generar, també com dir-ho, no? Uh-huh. Una altra forma de dir, o sigui, sí que parlarem de recollida selectiva, de separació en origen, economia circular, tot, però el millor és intentar no generar. Llavors, per exemple, avui també, ja que també hem comentat el tema de la de ruralització, no? És a dir, de la urbanització, pues intentar pues ser una mica més rurals, dins de intentar que cada vegada pues tornar una mica a consumir productes frescos. I això, el consum de productes frescos i no processats, a part de que segurament són més sans, perquè ja no m'hi fico, sí que són més beneficiosos pel medi ambient, perquè moltes vegades no comporten la generació de residus perquè no estan envasats i també estan produïts en una zona més propera. Per tant, el consell és aquest: intentar mirar pues, del que consumim setmanalment o diàriament i valorar quins canvis podem fer per poder consumir productes més frescos, més locals, i que puguem anar a comprar pues, per exemple a mercats o botigues locals que no ens els donguin envasats.
Uh-huh. Doncs aquest pot ser, no?
Sí,
el primer punt
consell.
De sí, consell o no sé, o reflexió, no?
Sí,
després
tot una mica.
Exacte. De tota manera, Joan, ja anem a molts supermercats de proximitat en moltes ocasions i de vegades ja trobem els productes envasats, no? Que a poc a poc aquesta tendència va desapareixent. Per exemple, els plàtans venien en bossa de plàstic, ara ja no. Suposo que la indústria també es veu pressionada.
Clar, sí, sí. O sigui, això ja crec que hi ha molta feina a fer i crec que ja se n'està fent perquè la gent se n'està donant, no? El fet de, per exemple, ara amb la pandèmia que tots hem intentat disfrutar molt dels espais naturals, molta gent s'ha donat de lo bruts que estaven també, no? I del munt de residus que es trobaven per tot arreu. I bueno, i això es trasllada quan vas a comprar i te n'adones el munt de plàstics que t'emportes cap a casa, i moltes vegades cada vegada més el consumidor està sent més selectiu i està intentant no endur-se plàstic cap a casa. I bueno, sí, sí, és una pressió que hem de fer entre tots, perquè al final els que venen canviaran o actuaran a gust del consumidor, crec.
Doncs del residu al recurs. Joan Ibars, moltes gràcies, ambientòleg, especialista en gestió de residus. Tenim 90 dies per endavant per mentalitzar-nos, per aprendre a canviar el món. Gràcies, t'esperem la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Ràdio Sant Vicenç és a Cal Aragall, al carrer Barcelona 16-18. Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.